Avui, Roman Jori entrevista Francesc Soler i Parellada, que ve a presentar-nos el llibre de Sem Subí, el receptari més antic conservat en llengua catalana. Francesc Soler i Parellada, avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Tenim avui la gran sort de poder comptar amb el Paco Soler Parellada. El seu nom ens ha de sonar a tots, perquè és el rei de les set portes, un dels millors restaurants de Barcelona, antiquíssim, i que ha escrit últimament un tractat de cuina. Bueno, no l'ha escrit, més aviat l'ha reescrit, ens l'ha donat a conèixer, que és el llibre del Sem Subí, que va ser escrit al Medioevo. Què tal, Paco, com estàs?
Hola, què tal?
Bueno, doncs començarem, com cada setmana, a fer-te la bateria de 40 preguntes. Som el que mengem o, com es diu en castellà, de lo que se come se cría?
Les dues coses, no? O sigui, som bastant el que mengem. I de lo que se come se cría, sí.
Som el que llegim, si se li pot discutir amb en Pla, perquè sé de gent que no ha llegit mai. Llavors també hi ha gent que no deu haver menjat mai,
bueno,
no?
Bueno, una mica com abans, no? Una cosa afecta l'estat d'ànim, la pròpia salut, que és el menjar, i el llegir també afecta el teu bagatge i el teu estoc de coneixement. O sigui, finalment, les teves opinions són les teves, que les has creades tu, però la influència de lo que has anat llegint segur que també hi té a veure. També som el que llegim.
Els porxos d'en Xifrer es varen fer per les set portes... O les set portes es van fer perquè s'hi havia de posar els porxos d'en Xifrer? Perquè és una pregunta que em sembla que cal fer-te-la, no?
Aquesta pregunta és fàcil, però a la vegada difícil de respondre. En Xifrer era un indiano, va ser l'home més ric d'Espanya, va venir i es va trobar amb una Barcelona al mig del començament de la revolució industrial, se'n va adonar que Barcelona no tenia serveis, i va decidir, es va fer masó, ja ho era, perquè venia dels Estats Units, primer de Cuba, i després va casar amb la filla d'un banquer d'Estats Units, i amb aquest grup de masons van decidir fornir a Barcelona dels serveis necessaris. I un d'aquests serveis eren les cases a lloguer modernes. Va ser la primera casa d'Espanya de lloguer moderna, els porxos del Xifrer. Però l'home no va llogar els locals, sinó que va pensar en l'utilització dels locals i entre ells es van posar d'acord en fer-hi un cafè on hi poguessin anar a prendre coses, no sols cafè, sinó també menjar les senyores.
Molt bé.
És interessant això de les senyores, perquè deien que no hi havia un lloc on les senyores que rebien a casa, doncs no hi havia un lloc on poguessin anar unes senyores d'un cert to, perquè diu que estava ple de borratxos.
Sembla que els catalans sabem menjar més bé que els castellans perquè tenim molts més llibres de cuina. Pot ser això?
Saber menjar és una cosa, i tenir uns esquemes de referència molt potents basats en unes arrels històriques, això sí que és veritat. O sigui, nosaltres tenim unes arrels històriques en termes de receptaris i de cuina molt més forts. De fet, el primer llibre en castellà de cuina és la traducció del llibre de Coc fet pel mestre Robert. Sí que... I després hi ha d'altres arguments al voltant de tot això i que probablement es sostenen per el Mediterrani, la frontera, l'esperit comercial que fa viatjar molt els catalans, especialment en la Corona d'Aragó, el domini del Mediterrani. Arribàvem fins a Anvers i fins a Londres en venent doncs, espècies. És a dir, hi ha una trajectòria dels llibres de cuina i dels receptaris molt gran, llarga i, a més, consistent, que dona a entendre que la cuina catalana és una cuina amb personalitat pròpia i d'unes arrels molt potents, com dèiem abans,
Europa se n'ha sortit sempre de totes, no et sembla que és més per la cultura que ha tingut sempre? Al Medioevo ja varen començar a tenir els Montes de Pietat, no? Que varen donar peu a les caixes d'estalvi que tenim ara. És a dir, Europa sempre se n'ha sapigut sempre. Per tant, diguem que és un país que s'ha sapigut cuidar, ha sapigut menjar, és un continent que s'ha sapigut viure, no? Entre altres coses.
Sí. Sens dubte, les arrels europees culinàries són antiquíssimes, disposa de diverses cuines estructurades molt conegudes al món i que s'han difós pel món. I després el que podríem dir és que sí, Europa és líder en la cuina moderna. És de començaments 18, 19 i, evidentment, del 20. Hi ha d'altres cuines com la mexicana, la peruana i la xinesa, que són molt importants, evidentment, però, per temes de desenvolupament, ha tingut menys potència i s'ha consolidat d'una manera diferent.
Hi ha una pregunta que et vull fer, però que a mi m'ha frapat molt, no? Diu, ruptura entre economia i oligarquia és un anàlisi molt profund per l'època. Això ho expliques en la plana 26. És un anàlisi realment molt fort, aquest que heu fet.
El primer capítol del llibre de Sansoví el dedica al moment històric i cultural del segle XIV, parlem del segle XIV. I aquesta frase té a veure amb una gran contradicció que s'explica. O sigui, hi ha la pesta, moren pràcticament, depenent de les poblacions, entre un 30 i un 50%, i, en canvi, és una època d'una transformació cultural i d'un avenç cap a la modernitat. Això és el que vol explicar aquesta frase.
Com s'ha pogut fer l'avaluació de Viladrau i de Bellpuig, si faltava de tot per l'època?
Aquesta passo palabra.
Doncs vinga, tirem endavant.
Sí.
Sembla que varen quedar moltes explotacions poc farasses, al·legant que eren més inútils i perjudicials i que profitoses. És a dir, va ser aleshores que es va inventar el barbetxo?
Torno enrere. Efectivament, o sigui, pensa que la gent que estava a les ordres dels feudals, els pagesos, tenien molts pocs drets, i gràcies a aquesta manca de persones per treballar, de resultes de la pesta, això els hi va donar molta potència per negociar. I aleshores van poder negociar les condicions que tenien que veure amb les collites i de més. I els va fer més a prop de la propietat que no pas eren abans.
Parceria, ens donen classes de dret català amb tota regla. Vull dir, tens un llibre que parla molt de dret català. Parles de la parceria, parles de l'emfiteusis. Tu tens estudis de dret, oi?
No, jo sóc enginyer i economista. Però el que ha fet aquest capítol és l'Antoni Riera, que és catedràtic d'història i de medievals, i aquest capítol, home, jo, clar, evidentment, doncs me'l vaig llegir, el vam discutir amb l'Antoni, però no en sóc responsable d'aquest capítol. Jo sóc el codirector, junt amb el Toni, de la col·lecció.
A veure, ho ha estat fantàstic,
És molt maca.
És preciosa.
És preciosa, és preciosa. Estem molt contents, hem muntat un equip científic que ens ho estem passant extraordinàriament bé, perquè, home, el nostre plan és fer 60 llibres des d'aquest, que és del segle XIV, fins al segle XXI.
Doncs vinga, que vindrà 60 vegades.
Només per això i per lo que durarà, no?
Per què la cabana no va pujar fins al 1350? El bestiar, vaques, tocinos...
No ho sé, però probablement vagi molt paral·lel la dificultat d'exportar, és una obvietat dels transports, i molt paral·lel a la població. Però ho acabo d'improvisar,
Es parla molt del pa, però no veig res amb què acompanyar-lo, tu. Devien menjar pa sol, aquella gent, no?
Aquests grans cuiners que fan aquests 5 receptaris medievals i que tenen una importància tremenda, perquè un d'ells es fa a Nàpols, escrit en català,
Sí.
Són escrits per professionals cuiners, que també diu molt d'ells, en català, cuiners que facin un llibre, al segle XIV, al segle XV, doncs els fan pels reis.
Ah,
i, per tant, en aquest sí que hi podien posar coses, en el pa. Però la població, com diu un dels nostres del grup de recerca, menjava hort i porc.
Carai.
Però més hort que porc.
És curiós que fins a l'edat mitjana no va ser l'expansió de la carn. La boleteria ocupava el quart esglaó, quan realment la gent, quan sortia a caçar, caçava la perdiu o caçava...
Sí.
No? Més aviat animals que volaven, no?
Sí, ja és un règim que gairebé va arribar fins al segle XIX-XX. O sigui, els vedells, les vaques, els bous no es menjaven. Gairebé no es menjava res, perquè menjar fins i tot un conill o un pollastre, això va arribar... Jo ho vaig viure, menjar un pollastre. Bueno, era una decisió, havies d'eliminar un animal que et servia, doncs, per les gallines, i les gallines per fer ous, etc. Per tant, hi ha la utilització de les bestioles per l'alimentació humana és una utilització molt diferent.
El porc no ha variat gaire des d'aleshores fins ara, oi?
No. Aquest, el porc és el gran protagonista del menjar dels pagesos de Catalunya pràcticament els 600 anys que nosaltres estudiem.
Sembla que ja hi havia escorxadors municipals, i això que no hi havia cap llei de règim local. Devia ser del senyor feudal, l'escorxador, no?
Segurament, però no, sempre que hi ha una cosa que és pública, hi ha una regulació. De la mateixa manera que també estaven regulades l'utilització dels forns. Recorda que la gent tenia un dia per anar a fer el pa. I una hora, i després, quan s'havia passat aquesta hora, ja havies d'esperar la setmana entrant.
Ja sembla el meu, això. Podem dir que el formatge va començar a millorar a l'edat mitjana?
No.
Doncs llavors ho he llegit malament, jo.
Vist baix el punt de vista de que aquesta revolució cultural, el 14, que fins i tot el català va començar a escriure's, doncs, vist baix aquest punt de vista de que les coses van començar a cuidar-se més. És com si entréssim en una nova modernitat. Sí, ara, el formatge com el que nosaltres gaudim avui dia, aquesta varietat extraordinària i la cura que s'hi té, no.
En els dejunis de Quaresma no hi havia més que un afany recaudatori, perquè l'Església feia pagar les butlles als rics.
Jo, en certa mida, sí, però era una societat molt, molt penetrada per la religió. Jo crec que hi havia també un convenciment moral de que s'havia de fer, i només cal veure la normativa dels monestirs en termes del que es pot menjar. No, hi ha exageracions interessantíssimes, perquè es va legislant, sembla això d'Hisenda, no? Sí, és una cosa de que quan la gent es dribla Hisenda per un cantó, els d'Hisenda doncs, fan una legislació perquè no te'ls driblis. Doncs hi ha llibres sencers de com de fer servir el dejuni i l'abstinència, i diu, escolti, diu, no es pot beure ni el caldo de la carn, El consomé ni parlar-ne, no?
I estava molt extens, no?, el consum de peix més que de la carn, perquè el pescador sempre existia.
Només a la costa.
A la costa.
Fins que no van, es va difondre els salats, això.
No? Hi ha una cosa que és molt curiosa, no? Diu, com és que es va trigar tant a fer anar l'oli per la cocció? Amb què es cuinava abans?
Llard.
Amb llar de porc.
Sí, això també explica la quantitat de persones que es farien, te'n recordes?
Ah, sí, allò... quan jo era petit es faria molta gent.
Es faria molta gent. I jo no sé si recordaràs que sempre hi havia un tiet que estava allà amb un silló amb una manta a sobre, que estava el pobre tiet, que era el que s'havia ferit. Sí, doncs això, llard.
La llegum era pels pobres, però expliques que les classes benestants no en consumien, i això feia que se'n fes poques. De què vivia el poble si no menjava llegum i només hi havia pa i porc no se'n menjava? Ja
i no hi havia ni patates,
ni
blat de moro, i alguna de les llegums es porta d'Amèrica. El que tu dedueixes, com hem dit abans, dels receptaris, el que tu en treus dels receptaris, pensa que ho treus dels receptaris fets per la cuina real, dels reis i dels comtes i dels marquesos i dels probablement d'algun bisbe. Però no sabem el que menjaven a diari ells, ni tan sols això. Per tant, és molt probable que mengéssim tots moltes llegums i el poble també.
La fruita seca va anar més a la cuina. Diguem més pels guisats que per una altra cosa, podríem dir?
Sí.
La mel venia de fora, aleshores de molt lluny. Es parla del Delta de l'Ebre, o sigui, si tu vivies a Barcelona i la mel venia del Delta de l'Ebre, podia trigar 5 dies, 6 dies, tranquil·lament.
O més. Però no importa, no?
No, clar que no importa. No,
perquè això no es fa malbé. Amb el peix sí que tu no podies prendre peix o olot tranquil·lament, no?
I, a part del safrà, que és l'única espècie que es va poder criar, diríem, fora del seu origen, jo tinc una curiositat tremenda d'on ve el pebre actualment.
Suposo que de tot arreu, però d'on sigui més barat i més econòmic. El pebre en aquell moment venia dels països del sud-est asiàtic i de la Índia i de totes les illes, d'Indonèsies, Ceilans i de més, I com que es van anar tallant tots els camins, els turcs van tallar una parcel·la dels camins, la invasió dels musulmans va tallar una altra parcel·la del camí, era un producte molt car. Fins que els portuguesos el van anar a buscar per l'Àfrica.
Al Sensuí, el llibre d'aparellar el menjar és el llibre dels potatges, no? Més que d'aparellar el menjar.
Bueno, n'hi ha tres, Sensuí, els parellatges, etc. Ara surt el segon, el llibre de potatges.
Bueno, ja me'l faràs arribar.
Sí, que te'l faré arribar. I, a més, és molt maco aquest, perquè, a més, hem millorat i han... infografies.
I ara veiem si em contestes una cosa, perquè no n'hi trec mai l'aigua clara. Es té coneixement de quan va entrar l'all a Europa?
No.
Perquè és xino l'all.
Sí, que jo sàpiga, no, però està aquí amb el temps dels romans, ja hi havia l'all,
Aleshores ja hi havia all.
Sí, jo crec que sí.
Ah.
Però escolta, això sóc un amateur,
Bueno, és que... Per ser un amateur te'n surts prou
sí.
bé. Ens expliques que el peix ha estat sempre a les taules aristocràtiques. La pregunta és saber per què els pescadors han estat sempre pobres?
Home, perquè no sabien on anar-lo a vendre. Encara passa ara. Encara si tu te'n vas a determinats països en vies de desenvolupament, veus al prop del mar que aquella gent el que han de vendre està allà.
Yeah.
I si no els hi compra ningú, doncs el que passava, que també s'ho menjaven. De fet, l'origen dels suquets, no? Que saps que,
sí.
que és que el que no venien passava a fer-se un suquet.
Pues mira, és curiós, no ho sabia, això.
Sí.
Es pot dir que el vinagre el van inventar els francesos? Trigues molt a parlar-ne en el llibre.
No crec. El vinagre és un producte que tal... Una cosa és l'utilització, I l'altra cosa és la invenció. El vinagre és un producte que és de l'evolució del vi, i això, encara que no volguessin, a molts pagesos el vi se'ls hi tornava vinagre, i d'aquí a la seva utilització i a descobrir que podia ser un conservant o que podia ser un modificació, un modificador del gust d'alguns productes, com, per exemple, de les amanides, i va un pas,
La salsa de paó, has fet alguna cosa similar, tu, al restaurant?
Sí, ens la va fer el mestre Lladonosa.
I com es podia fer llet d'ametlles, aleshores?
Com ara.
Bullint-la i...
I anar fent.
I anar fent.
Sí.
Les ametlles semblen omnipresent a totes les salses, no?
Bé, és normal, no? Es tracta d'intentar fer la cuina més complexa i de donar més sabors, i sabem per experiència nosaltres a través de la picada que una manera d'acabar els rostits i acabar els plats doncs és la picada. I això, home, hi ha plats tradicionals que agradaran més o agradaran menys, la truita amb ametlles, etc. No la truita de riu,
No, ja ho estava. Bueno, doncs, hi ha un festival de colesterol. És un llibre molt científic que tant els professionals com els aficionats a la cuina tenen que llegir. És una gran curiositat i jo us el recomano. Està per Editorial Barcino. És preciós. Llegiu-lo. Moltes gràcies, Paco.
Moltes gràcies per haver-me convidat. Em sembla que he tret un aprovat just, però bé.
No, que te n'ha sortit molt bé. Que te n'ha sortit molt bé.
Moltes gràcies.
Thank you.
Ràdio Estel.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana. La premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
És